A les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
...400 programes de les Portes de Troia. 400 vegades que ens hem posat davant d'aquests micròfons i hem compartit amb vosaltres i amb les desenes de convidats i convidades que han passat per l'estudi una estoneta d'història i d'històries. 400 programes i 10 temporades on podíem haver-ho fet diferent, podríem haver-ho fet millor, però on sempre hem intentat ser fidels a la nostra idea. Un programa de divulgació històrica en català que sigui un espai compartit on trobar-nos setmana rere setmana. 400 programes i, com no podia ser d'una altra manera, encetem un programa on el nombre 400 té un pes ben especial. Benvinguts a la Itàlia del Renaixement, benvinguts a les Portes de Troia. Benvinguts i benvingudes una setmana més i una setmana especial al programa 400 de les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellar. I portem 400 programes on també ens podeu trobar a mitjans per descarregar el nostre podcast com iVoox, Spotify i ara també a través de l'APP de la xarxa Plus o la xarxa Més, que encara no sabem exactament quin és el seu nom, però que allà a través de les aplicacions de l'Smart TV també podeu trobar la nostra posició, el nostre programa ben posicionat allà per poder descarregar els últims episodis. Així doncs, donem per començat aquest programa 400 amb els nostres historiadors de capçalera i saludo ben especialment avui a l'Alberto Reche, que ja que feia temps que no ens retrobàvem aquí a l'estudi. Benvingut, Alberto. Sí.
Bueno, és que tal, si no ens retrobem pel programa 400, quan ho farem?
Exacte, i tu, en el teu cas, Alberto, són 400 programes.
Sí, de fet, si això fos, els immortals i només pogués quedar un, doncs hauria guanyat jo.
Correcte, perquè aquí l'Alberto, el nostre estimat Alberto Reche, és dels membres fundacionals d'aquí del programa Les Portes de Troia.
I
membre fundador del programa, i per tant, doncs aquests 400 són sencers. A més,
és bonic perquè en el mateix mes he fet 40 anys i 400 programes.
Ostres, aquesta és molt bona.
S'està quedant un mes fantàstic. Avanço, que estem a dia 24 i encara no m'he apuntat ni a pàdel, ni m'he comprat una Harley, ni m'he divorciat, així que jo crec que ho porto bé.
Tot va per bon camí.
Albert Abril, no són 400, però són un bon grapat.
Són, abans ho comptava, i són 101 programes, si no m'equivoco, perquè vaig començar un número fantàstic que és el 299. I llavors, doncs mira, no sé quantes temporades són això, crec que dues i mitja o alguna cosa així. I llavors, bueno, jo estic molt content de ser aquí i res, molt content de formar part del projecte de les Portes de Troia i de ser...
I no vols afegir cap cosa més, Albert? Aquests moments que el posen tan incòmode, l'Albert, perquè ha de parlar de coses...
No sé, el becari el fa molt bé.
El fa bé, fa bé.
O sigui, sent un programa, si encara sóc considerat el becari de les Portes de Troia...
Clar, però pensa que tu cada vegada tens més programes, però el programa cada vegada té més programes. Llavors, per molt que corris...
No l'atraparé mai.
Mai atraparàs.
No l'atraparé mai. No, doncs res, jo estic molt content de fer paelles amb vosaltres a l'estiu, de veure en Sergio dormint a la piscina.
Exacte.
I de gaudir d'aquestes estones de la tarda, que al final ho fem perquè ens agrada parlar d'història i passar-nos-ho bé mentre ho fem. I molt content d'això. I jo, Vull saber quants programes fa més o menys tu, Sergio, que estàs aquí.
Jo des del 66 o 67.
Per tant, també...
Un bon grapat. 2015, ja. Sí, sí, ara quan llegint la entrada diem, parlem de 10 temporades. 10 temporades són molts anys, eh?
Ja, 10.
10, 10. Déu-n'hi-do. També tenim en Pol Albanell avui, que ens acompanya en aquest programa 400.
Moltes gràcies.
I que el convidem, ja que ets aquí, a fer el 401.
Sí o què?
Vinga, de, què ens, de què ens parlaràs?
Vine la setmana vinent.
La setmana vinent tornes a pujar a castellà a gravar un programa sobre...
Exacte, sobre... A veure, deixa'm pensar. Algo que sigui així dramàtic. L'enfonsament del Titanic, va.
Molt bé, doncs vinga, molt bé, cosa que mai fem aquí al Portes de Troia, que és anunciar quin serà el programa sí. de la setmana vinent.
Farem,
doncs...
farem 400, però no arribarem als 500.
No?
Bueno,
això...
Depèn dels nusos que anem.
Doncs bé, la setmana vinent parlarem del Titanic, el programa 400. Així doncs, comencem aquest programa dedicat al renaixement italià, el 400.
Segueix-nos a facebook.com/portesdetroia o a twitter@portesdetroia.
Descarrega't el podcast des d'iBooks o iTunes.
I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroia.cat.
Molt bé, doncs com aquesta música que podem reconèixer com la música del videojoc Assassin's Creed 2, ja sabeu que aquí a les Portes de Troia ens agrada també parlar dels videojocs que ens aporten coneixement històric i segurament doncs, és un tema que cal defensar una miqueta més i nosaltres apostem per fer-ho. I com estem escoltant aquesta música, estem a la Florència del segle XV. Albert, què hem de saber del context històric del programa d'avui?
Doncs la millor manera d'acostar-nos a la Florència del segle XV a través de les Portes de Troia és, òbviament, escoltant programes dedicats a la Florència del segle XV. Fa relativament poc va venir la Clàudia Díaz a parlar-nos dels Medici, que va fer un parell de programes, i jo penso que una cosa que és purament florentina i del segle XV són els Medici. Llavors, això ens aniria recomanar, no?, escoltar aquests programes, que també van parlar molt de la situació de la ciutat, precisament de la situació d'Itàlia d'aquell moment. Per tant, en aquell programa ens vam extendre més sobre el tema. Llavors, el 400, com a tal, el títol d'aquest programa, el que fa és definir l'art, no?, d'aquesta... Bueno, l'origen, precisament, del 400 és a Florència. Llavors... El 400 defineix l'art en totes les seves expressions, que es desenvolupa a la Itàlia del segle XV. I, per tant, nosaltres el que farem en aquest programa és repassar una miqueta, en primera instància, aquest context històric, no? En el que pren força la idea de la recuperació del model cultural clàssic i, sobretot, també per als valors de l'antiguitat clàssica. Llavors, no ens oblidem, i és una cosa que constantment lluitem en aquest programa, que no és que l'antiguitat clàssica s'hagués abandonat durant tota la mitjana, sinó que el que es fa és potenciar-la d'una altra manera i donar-li un altre sentit, no? També buscant una identitat, no? En aquest context de ciutats-estat, de petits estats d'Itàlia, entre el papa i l'emperador, no ens oblidem dels conflictes dels Güells, els gibelins, acabem de sortir també de la Pesta Negra, vull dir... Són tot d'elements que xoquen en una ciutat concreta, en aquest cas a Florència, en un territori concret, a la Toscana, perquè també estem en un moment en què Florència s'està expandint. Llavors, tot això acaba xocant, no? I la flor que neix de tot això, podríem dir que és una miqueta el 400.
Uh-huh. I a grans trets, ja ho has esmentat, el 400 afectarà l'art en totes les seves expressions, però com, què hem de saber d'això?
Això m'ho preguntes a mi.
A l'Alberto.
Doncs,
Albert,
sí.
Alberto.
Avui ens anem una miqueta. Bé, sí, moltes vegades un identifica renaixement en pintura, però realment el canvi que es fa al segle XV és molt més gran i afecta a diferents facetes artístiques, no? La pintura, l'escultura, l'arquitectura, que és el que tractarem avui, però a tots nivells es busca recuperar els cànons i els llenguatges clàssics, no? Llavors això no només afectarà a pintura, escultura i arquitectura, sinó que fins i tot en altres camps com la literatura, la pràctica política, la filosofia, també tindrà una gran importància, no? Per exemple, la recuperació del neoplatonisme, l'aristotelisme i com això influirà en l'art, en l'arquitectura, en el pensament polític. Hem parlat dels Mèdicis, hem parlat de Maquiavel, hem parlat de, no? Els oients poden trobar diversos programes sobre aquest
molt
tema.
Molt grapat, sí. Molt bé, i què més canviarà el 400, Albert Abril?
En un procés més general, que venia donant-se des de l'edat mitjana plena, s'incidirà en dos aspectes fonamentals. Per una banda, la secularització de l'art i, sobretot, la figura de l'artista. No és el moment ara per desenvolupar aquests temes, no incidirem gens, però ja els tractarem...
Que consti que encara no sóc jo qui promet programes.
Jo estic llegint un guió. En part, estic llegint un guió que no he preparat jo, però que em fa llegir això, i tots a vegades hem llegit coses dels guions que ens han traït més tard.
Com un advocat florentí.
Crec que era Babiloni.
Penjava.
Sí. En fi, que els temes aquests de la secularització de l'art i la figura de l'artista, en el canvi de concepció de l'artista medieval a l'artista renaixentista, ja, en tot cas... ja l'Alberto els tractarà en un altre moment.
Uh-huh. I aleshores, Alberto, avui on centrem el nostre bueno, focus, on el posem?
Doncs, concretament avui parlarem de l'arquitectura del 400 i per fer-ho comptem amb un convidat ben especial que aprofitem per saludar ara, en Pau Martínez Jus, arquitecte, youtuber i creador del canal De Construyendo el Cine, on parla del paper de l'arquitectura dins la cultura pop i el que en aquest programa 400 dedicat al 400 doncs hem convidat a que comparteixi una estona amb nosaltres. Benvingut, Pau.
Ostres, això que ens coneixem i que em diguis youtuber sense jo viure a Andorra ni res. Però, bueno, suposo que sí i res, felicitats pel programa.
Jo dic youtuber, però... O sigui, ja que és programa 400, ja confessions... El convidat d'aquesta setmana ho té tot per caure'm malament. Perquè... No, el convidat tu no. Tu ja ho saps. És youtuber... És el meu cunyat i és fan de Harry Potter.
Fa pàdel?
No, he dit tres coses.
Clubs de pàdel potser sí.
Sí.
Però no exerceixo la pràctica.
Però diu molt de la seva persona que sent youtuber, cunyat i fan de Harry Potter, consideri que és una excel·lent i bellíssima persona.
I tant, i tant.
Bueno, això que he dit... moltes gràcies per convidar-me i algo que sempre havia volgut dir és felicitats pel programa.
Molt bé.
Molt bé. Doncs... Pregunta inicial, Pau, què té d'especial l'arquitectura del 400?
A veure, l'arquitectura del 400... no en sóc un gran expert, però per mi és...
Estàs en el programa...
Perfecte. el que és l'inici al que serà l'arquitectura del Renaixement. I així com el Renaixement tira enrere cap als clàssics i... En el 400 no és exactament el mateix, sinó que tira a un moment també medieval en què potser en el Renaixement no es té tant en compte, però segurament ho veurem després.
A les portes de Troia, la història a la ràdio.
Descobreix tots els continguts del programa a www.portesdetroia.cat.
Cuando sale sonriendo pa la calle porque todos pueden ver los joyuelitos que te salen y de la
pasa por levantarte el cabello y el oro que te viste por amarrarse a tu cuello y el cielo de la luna que tú quieras mirarlo hasta del agua que bebe cuando te mojas los labios. Pienso en tu mirada clavada una bala en el pecho.
Pau, Rosalía, per què?
Perquè és una clara artista del 4... No, no. La Rosalía... O sigui, parlarem avui de Brunelleschi, que jo crec que és un artista, arquitecte de tot, com tota aquesta gent del 400 i del Renaixement, que per mi era una mica com la Rosalía de l'època. I amb això vull dir que, com bé sabreu, la Rosalía agafa un tema medieval, agafa una estructura i un tipus de música també molt locals i ho modernitza. I ho fa amb tècniques noves, amb un estil completament nou. I Brunelleschi el que fa és això també, agafa una arquitectura medieval, agafa una arquitectura clàssica, però ho fa d'una manera supervanguardista i ho fa amb unes tècniques que són molt noves, que probablement no hi ha hagut uns moments de tanta innovació durant molts anys després d'això.
Jo ara tinc diverses preguntes. La més important és si Brunelleschi és Rosalía,
qui és
Tetangana i qui és Rauw Alejandro.
Uau.
Aquestes serien les preguntes...
I Bizarrap.
Bizarrap, això quan parlem de Shakira.
Ui, és veritat, no? Sí, m'estic liant.
A veure. Està molt guai fer de senyor Barnes, posar-se la gorra i fer veure que ets jove.
Però no saps qui és Omar Montes.
No ho sé. I confons a Bizarrap con Tetangana.
M'atreveixo a afirmar que no sóc l'únic d'aquesta sala.
Bueno, en qualsevol cas, tornem al 400, tornem a Brunelleschi, i tan novedosa serà la seva obra? O amb què jugarà? Amb quins elements jugarà per fer de Rosalía?
Brunelleschi, el que deia, agafa les estructures d'una arquitectura medieval i el que fa és començar a innovar. Ho veurem a continuació. S'inventa tècniques, comença a patentar màquines. No sap com construir la famosa cúpula, que ja en parlarem, i ho acaba construint i és una obra mestra d'enginyeria totalment que avui en dia encara no se sap ben bé com s'ha aconseguit.
I llavors, a part d'aquests elements que va reinventant i que agafa del passat, quins són els elements nous que incorporarà?
Doncs ell, que es basa en aquest gòtic, a diferència de Vasari que posa en nom el gòtic com a una cosa que és el mal, que és allò que no ens agrada, hem de superar-ho, ell no li fa fàstics, agafa això i, com dius, incorpora nous elements, que una part és tornar encara més al passat del medieval, agafar elements de l'arquitectura romana, però, com deia, inventar-se màquines per poder construir d'una manera que mai s'havia vist, poder construir una cúpula tan gran com la del Duomo de Florència i un tipus d'arquitectura que en el seu moment segur que no deixava indiferent.
Bueno, doncs ja hem obert el meló. Si parlem de Brunelleschi, per molta gent és sinònim de parlar d'aquesta cúpula, la cúpula del Duomo de Florència. Pau, explica'ns una mica com és que Brunelleschi acaba construint aquesta cúpula d'una catedral que comença a construir-se a finals del segle XIII.
Sí, exacte. La cúpula havia estat durant molts anys aturada, no s'havia construït per dificultat que presentava, perquè el forat que hi havia allà era immens i no se sabia com cobrir. I a més hi havia una crisi de constructors, que això és algo que s'ha dit en cada moment de tota la història, que hi ha una crisi de constructors que ja no saben com construir.
Ja no se construye como antes.
Exacte. En part és veritat.
I a Florència hi havia sempre una valla amb dos jaios de Florència
anant a mirar
les obres i dient...
Però si ja no se construye como antes, pensem que just abans de Brunelleschi es devia construir de l'hòstia, perquè si cada vegada s'ha anat construint pitjor, sí. En aquell moment devia ser... Bueno,
mira les piràmides d'Egipte.
Exacte.
No? Des d'això...
Tot avall.
Tot sorra i tot mal endreçat.
Doncs com no sabien com construir això, el que fan és convocar un concurs, que és pues, com es fa ara, convocar un concurs quan es vol construir
bueno,
una
ara,
biblioteca.
Ara s'hagués fragmentat en minicontractes de 15.000 euros, però... Bueno.
O li haurien donat així al Calatrava perquè ho construís.
No, no, per favor. Calatrava no.
El Duomo de Florencia no. Fit Calatrava.
Calatrava ni Blindi, perdó.
L'última experiència que vaig tenir en Calatrava va ser a un pont de Venècia.
I vas relliscar.
I vaig relliscar.
A Bilbao passa el mateix.
És que els germans que la trava...
Te la clava.
Et va fotre una trava.
Aquí, aquí. Per coses com aquesta està el Pol avui aquí.
Exacte.
Sí, i la setmana vinent. Sí, sí. Aquest concurs com anirà, Pau? Què sabem?
Doncs mira, no només s'hi presenta Brunelleschi, perquè si no hauria estat una mica corrupció, s'hi presenta també Ghiberti, que és l'autor de les portes del Baptisteri, que són aquelles portes daurades que podem veure a Florència. De fet, Brunelleschi, quan perd el concurs de les portes, fuig cap a Roma enfurismat perquè no sabia com podia haver passat que perdés unes portes sense ser ell un gran escultor.
Porter.
Perdó. Sense ser ell porter. Però 10 anys després li torna la vendetta a Ghiberti i guanya ell el concurs en comptes de Ghiberti per fer la cúpula del Duomo. I el que fa és la cúpula més gran més inconstruïble i impossible que hi havia en aquell moment i segurament en moments posteriors. El que fa és algo super innovador i per això se'l considera que és el primer enginyer que hi ha hagut. Com ho fa? Doncs realment no ho sabem, perquè ell no ho explica. Ell, al moment del concurs, ve a dir un tu paga'm i ja et diré el com es fa.
No sabem si es va... M'encanta perquè que siguis capaç de guanyar amb això, no?
Clar, no sabem
vingui si... vostè a presentar el seu projecte... És el meu projecte... Paguen primer i després guanyo el concurs i després t'ho dic. Llavors, no hi ha res com crear expectativa.
Sí, tant.
Hi havia l'opció de que fos un farol que va funcionar.
Bueno, no va fer un Calatrava.
No, no. No sé si es va forrar tant com el Calatrava o no, però es diu que va guanyar el fer aguantar un ou dempeus sobre una taula. M'explico, perquè sona a xiste. I ja aviso que és algo que també se li atribueix a Colom aquesta història, per tant, no sé si cap dels dos realment va arribar a fer-la, però va dir que com li deien, però com ho faràs? Explica'ns-ho. Diu, bueno, fem que guanyi qui aconsegueixi que un ou quedi dempeus sobre una taula, cosa bastant difícil, però ell el que va fer és picar una mica l'ou per sota, va aixafar la base i l'ou va quedar dempeus. A el que els altres van dir, ah, clar, però si amb això jo també ho podria haver fet. I clar, si jo us dono els planos i la idea de com fer-ho, també ho podríeu fer sense mi. Bueno.
Haver estudiat.
Sí, és així. El cas és que a ell li encarreguen. I, de fet, li encarreguen també amb Ghiberti. O sigui, fan com una fusió, com una UTE, una unió temporal d'empreses, i l'uneixen també en aquest pack. El que passa és que quan Ghiberti veu tot el... Liu, que serà construir aquesta cúpula, acaba fugint per cames i es queda Brunelleschi una mica tot sol davant d'allò inconstruïble.
I Brunelleschi tot sol davant d'aquesta gran, bueno, davant d'aquest gran repte, com ho farà? Com construirà allò inconstruïble?
Doncs amb molta paciència i 16 anys per endavant, perquè el més difícil segurament no era construir la cúpula en si, sinó fer-ho sense una bastida. Una bastida que en aquell moment era de fusta, que és aquestes estructures d'acer que posem ara davant d'una façana per poder construir un edifici, i que, com el que deia, abans eren de fusta. La cúpula era massa gran, massa ampla per poder-ne posar una. Tampoc ho fa com s'havia donat una idea en aquell moment d'omplir tota la catedral amb una muntanya gegant de sorra.
Wow. Un pla excel·lent. Excel·lent.
Era un pla excel·lent.
Excel·lent. O sigui, tu tens una catedral amb un forat enorme al mig perquè encara no has fet la cúpula i fot-li sorra.
Clar, perquè llavors pots construir a sobre, però el pla excel·lent era com treure aquella sorra. No sé qui ho va dir, això, però la idea era, entre
Bertín
tota
Osborne.
Aquesta sorra... Molt probablement Bertín Osborne hauria tingut una idea semblant, que era barrejar monedes d'or entre la muntanya de sorra. Per tant, tots els pobres anirien a treure ràpidament aquella muntanya de sorra.
Molt florentí, per part.
Sí, idiota. No, i molt de Martín Osborne. O sigui, idiota sí. I classista a la vegada.
Sí, però ell s'hauria quedat les monedes, segurament.
Sí,
també.
Segur que serien xocolatines. Monedes d'aquelles...
Trossos de pernil.
Sí. En qualsevol cas, sabem quin no era el pla de Brunelleschi, no? No hi havia un pla boig d'omplir la catedral de Florència de Sorra, però sabem quin era el pla autèntic de Brunelleschi, sabem, o com has dit abans, no coneixem els plànols?
No coneixem els plànols, no hi ha gaires maquetes, el que s'han fet són proves i s'ha anat mirant, en el moment de treure les teules, per exemple, s'ha pogut estudiar com hauria de ser, però del tot ja us avanço que no ho sabem. El que s'han pogut veure és que hi ha dues tècniques diferents, una més estructural i d'enginyeria i una altra que és l'engany, bàsicament.
I és la... Coneixent com estem coneixent ara Brunelleschi, jo crec que l'engany funcionarà.
És la més coneguda. Bàsicament utilitza dues cúpules, una dins de l'altra, com unes nines russes, i la més coneguda, la cúpula més coneguda és la que veiem a l'exterior, que és la més gran, que és, de fet, la cúpula més gran feta mai de totxo. I aquesta cúpula té un aire gòtic, és més vertical que no pas la interior, que és més petitona. Perdó. Aquesta cúpula més petita a l'interior és més semblant a la del Panteó de Roma, que segurament ell, en aquell moment en què va fugir, la va veure, es va inspirar en aquella cúpula clàssica i d'alguna manera li va servir per pensar aquesta doble cúpula.
Sí, perquè moltes més cúpules dins de la Roma tampoc no. És que hi hagi.
Però... De fet, actualment aquest espai entre les dues cúpules es pot visitar quan has de pujar, si estàs boig i poses allà dalt, perquè ho vaig fer... I mai ho he passat tan malament com...
Pot ser que tinguis una mica de por a la...
Ja vist pujar allà.
Explica'ns aquesta història.
Arquitecte amb vertigen, eh?
400 B, però Vivek Dota encara molt més.
Sí, no, passar entre la cúpula molt divertit, passar pel tambor potser no tant, arribar a dalt i haver-te de quedar enganxat a la baraneta...
No,
sóc incapaç de fer una foto des d'aquella alçada.
Clar, els nostres oients no ens veuen, però el nostre altre gran expert d'arquitectura, l'Albert Abril, el teu any d'arquitectura ha servit alguna cosa, anava fent que sí amb el cap. Ratifiques?
No, ratifico que jo, o sigui, jo sense vertigen vaig fer allò i ja vaig patir. Vull dir, passava entre les dues cúpules sense vertigen i a més recordo que no hi havia ni branes quan vas escalant la cúpula interior.
Però...
Escalant com si fossis Spider-Man.
Bueno, perquè hi ha com uns... Bueno, és que
hi ha uns graonets, sí. Però escalar la cúpula encara, no veus l'exterior, però un cop a dalt...
A mi, clar, tu allò ho devies patir, jo vaig patir més l'interior. No va ser res, cadascú té...
A mi l'interior em va agradar molt. Em sentia protegit.
Home, és molt curiós veure, bueno, la trampa aquesta de les dues cúpules, no? Que si vols, de fet, ja aprofitem per explicar-la. En què consistia i quin era el misteri de tot això?
De fet, la part més misteriosa és la que no són les dues cúpules, sinó la de l'enginyeria, que podem veure a través de les dues cúpules quan passem per aquest doble espai estret que hi ha actualment. I s'han descobert en aquest espai que hi ha unes filades dels totxos de la cúpula que no estan posats de la manera habitual, que és en horitzontal, sinó que estan posats en vertical. I, per tant, això segurament té uns motius estructurals. També que els totxos no es posen de la manera més lògica, sinó que estan inclinats, d'una manera en què funcionen més com un arc. En fi, és un munt de teoria estructural que, anava a dir que jo no, mateix no acabo d'entendre, però és que ningú acaba d'entendre com està funcionant aquella estructura. Hi ha unes quantes teories sobre el tema.
Tot això està molt bé, però jo ara no paro de donar-li voltes a la idea... de tornar a Florència amb aquests dos i tornar a fer-los pujar a la cúpula. Sí, o sigui, el programa 400 podria ser un bon moment d'inaugurar els viatges troians.
Seria fem, meravellós, eh?
Fem un Patreon o fem un crowdfunding o fem i que els oients, no? I que anem, sí. i que l'Albert Abril i el Pau organitzin un viatge a Florència i nosaltres des de baix mirant com pugem.
Ah, no, però pugeu així, també, eh?
Sí, així, home, no. Això m'apartís en que jo... Seria encara pitjor.
Hagin de col·locar en Joe Biden a sobre de les cúpules.
Però ja tenim moltes coses pendents, com una cercavila per Barcelona, paelles, consultades, migues...
Això és el que fem, prometre coses que no fem.
Exacte.
Programes. En fi, jo quan vaig veure la cúpula, ara potser m'estic anant molt, eh? Però la disposició dels totxos?
Sí.
Dels totxos. Em va recordar una miqueta el que es feia a moltes construccions medievals de pedra, que és l'opus spicatum, que es posaven les pedres com si fossin una miqueta una espina de peix.
Correcte, sí. Precisament perquè hi ha aquests totxos en vertical, mentre les restes segueixen en horitzontal. I això, aquestes línies en vertical fan una forma espiral a través de la cúpula, i és pel que es dedueix que pot ser o bé una manera de delimitar quants totxos han d'anar entre cada tram i saber on ha d'anar cada totxo, o que actuïn una mica com si fossin unes vigues o els nervis estructurals.
Caram.
És fascinant veure...
una conversa d'arquitectes.
Un arquitecte i un quart...
un cinquè.
Un arquitecte i un cinquè. Conversar. Però, clar, potser molts oients estan ara preguntant-se com és possible, no?, que una cosa tan aparentment racional, no?, i reglada com l'arquitectura, o la gran arquitectura, pugui ser encara un enigma, no? Com és possible que fins avui no se sàpiga ben bé com s'ho va fer Brunelleschi per fer la cúpula, no? Perquè d'alguna manera, Brunelleschi seria molt, molt Rosalía, però algun pla no l'havia de tenir, alguna indicació, vull dir...
Aliens.
El que passa és que la...
Sí,
això...
sí, però això està guai. Això mola perquè això només té una resposta, que és escalar el conflicte. ¿Vale? Quan algú posa sobre la taula una teoria de la conspiració, tu, evidentment, no ho pots negar, perquè parles amb idiotes, llavors no hi ha conversa possible, llavors és escalar el conflicte. No? L'home mai va arribar a la Lluna. Ah, però creus en la Lluna?
Uau!
Això està bé, aquesta resposta.
És que, saps? Les piràmides d'Egipte les van construir extraterrestres. Sí, home, no són piràmides, són obeliscos gegants que venen del centre de la Terra. No? I sempre, tu sempre jugues a l'all-in, saps? A jugar-ho tot. Sí. Llavors...
És la carta del caos.
És la carta del caos. És veure... Hi ha gent que només vol veure el món en flames.
Molt bé, no? Molt bé.
En qualsevol cas, Brunelleschi segurament seria d'aquest tipus de persona. Vindran en puta. Però, com s'ho va fer? Com sabem o com podem intuir com ho va construir i per què, si hi ha algun motiu de que no... aquest enigma sobre com ho va fer és intencionat.
A veure, el tema que deies, per exemple, la Rosalía deixa les seves partitures i els terraplanistes fan molt soroll i Brunelleschi segurament no en va fer tant. I era molt protector amb les seves idees. No va deixar gaires planos, no va deixar gaire maqueta. Li feia molta por que li robessin les idees, bàsicament. De fet, és tan reservat que ell va fer la primera patent del món occidental, que va ser Il Badalone. I per això tampoc va mostrar la seva proposta de la cúpula per al Duomo de Florència en el concurs que va fer. I es diu que va anar amb tot el rotllo aquell de l'ou.
Mm-hmm. Il Badalone.
Il Badalone.
Sí. És el que està al costat de Barcelona.
Allò.
Exacte. Il Badalone no és com un italià li diu algú que és de Badalona, sinó que era una barca per portar marbre de Carrara. Il Badalone, que també és conegut com a monstre d'aigua, que podria ser també el sobrenom d'un alcalde de Badalona, va tardar en construir-se 3 anys, que és el temps precisament que en aquell moment, clar, era la primera patent, no sabien quan havia de durar, doncs fum-li 3 anys. És justament el que va tardar en construir-se. Després,
I va funcionar?
Va funcionar concretament fins al moment en què es va enfonsar, que potser això enllaça amb el programa de...
Sí, podria ser un programa del Titanic la setmana passada.
Sí, no?
Vinent.
Ja posats a enfonsar coses.
En fi, era un home del Renaixement que tocava tots els àmbits i segurament no els acabava de dominar tots, excepte l'enginyeria.
Tocava fons, també.
Exacte. Però bé, tornem a la Rosalía.
Que és el protagonista del programa.
Exacte, yeah. No, el Brunelleschi.
El 400 i Rosalía, podríem canviar-li el títol sí. I per fer-lo així més, no?
Brunelleschi forma part d'aquest inici del Renaixement, però utilitza aquests elements gòtics. I ho podem veure, per exemple, en l'aire aquest de la cúpula del Duomo, ho podem veure en la capella dels Pazzi, amb una inspiració de la capella dels Espanyols, que era una estructura anterior, o ho podem veure en l'Hospital dels Innocents, que també està a Florència. Allà utilitza la lògia medieval, que és una espècie d'ajuntament, que és com un porxo on es feia justícia. Però aquí, ell, el Brunelleschi, que era, li volia donar un gir, ell ho fa amb unes columnes clàssiques.
Molt bé, i estem en aquest moment, ho comentava ja abans l'Albert, no? Que estem en un moment una mica bisagra, no? Entre el gòtic, l'inici del Renaixement, tu també ens comentes que Brunelleschi fa justament això, no? Barreja elements gòtics, art renaixentista, això era molt freqüent a l'època o estem davant d'un cas excepcional?
No, de fet això és el 400, és un inici del Renaixement on no fan cap fàstic a res. Després ja arribarà Vasari i potser la cosa canvia. Ell com a...
Intuïm que Vasari no cau bé.
Era una mica un...
Té nom de dolent, eh?
Té nom, Vasari.
Té nom de dolent, el Vasari.
Sí. I el Vasari.
Vasari.
Us quan... cau bé.
Jo me l'imagino dient mi, 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 mi.
Obsessionat en, molt en classificar. I... Això és això, això és això i això és això. De fet, crec que és el que s'inventa el nom del Renaixement, no? També, i tot això. Sí, a les obres que escriu a mitjans del segle XVI és quan s'hi meta tota aquesta terminologia. Llavors, sí,
els antics, els moderns, que sigui medieval, que sigui gòtic...
Llavors és d'aquestes persones, no, que és un dels grans efectes que tenim als historiadors, que ens, bueno, és però, el paradigma.
Però Vasari
no?
era més arquitecte o més historiador?
No en tinc ni idea. Per tant, podem afirmar que era, li podem dir historiador de l'art, si vols.
Ah, mira.
Seu historiador de l'art.
Parlant de monstres.
Gran agressió.
Però bueno, que és el paradigma, no? Perquè es dedica precisament a documentar, a catalogar i a agrupar en categories doncs, tots els estils artístics que ell coneix. Llavors, peca d'això, no? De classificar constantment. Però, en fi, llavors, Vasari, tot això, no sé si ho va viure gaire bé, perquè ell el que estava fent precisament és barrejar el gòtic, no?
Brunelleschi.
Brunelleschi, el que feia precisament era barrejar el gòtic amb altres estils. I això per Vasari suposo que no...
Devia ser un pecat.
Exacte.
Bé, però com viuen amb 100 anys de diferència, tampoc...
No ens preocupa gaire. Tampoc.
El que passa és que sí, Brunelleschi agafa elements del gòtic, però senta una mica les bases del que serà el Renaixement i, per tant, té també una obsessió amb les proporcions, que això és algo que el Renaixement n'està ple. Per exemple, en l'Hospital dels Innocents, les columnes fins al punt del capitell formen un quadrat perfecte. L'arc, evidentment, és mig quadrat, igual que les finestres que hi ha per sobre, i el pis de dalt, sense comptar el coronament, torna a ser un quadrat. És una obsessió contínua per les proporcions. I el que passa és que ell desenvolupa una cosa, que ara us explicaré, que és el que li permet poder veure com serà un edifici abans de construir-se. No és que inventi un ordinador per fer imatges, sinó que inventa o anuncia les lleis de la perspectiva cònica.
I què és la perspectiva cònica?
És un tipus de perspectiva que no cal anar més enllà en la definició de perspectiva, però és bàsicament poder dibuixar d'una manera que tu veus bé les proporcions, que veus com més lluny està un objecte, més petit el veus, i tot això ajudarà moltíssim en la pintura del Renaixement. De fet, Piero della Francesca sense Brunelleschi potser ni hauria existit. Gràcies a la perspectiva cònica, ell pot veure que aquest quadrat amb això no sé què funcionarà perfecte. I és veritat que gràcies a aquestes proporcions l'arquitectura del Renaixement té dona una sensació agradable i de pau que altres arquitectures potser no aconsegueixen. De fet, a la plaça on es troba l'Hospital dels Innocents, just al davant hi ha com una façana que és com una rèplica, però no han sabut aconseguir aquestes mateixes proporcions. I tu, si estàs en aquella plaça i veus un i altre, ja veus que en una no acaba de quallar, la cosa no encaixa, i en l'altre et pot no agradar, però és agradable.
El que demanes a AliExpress és el que t'arriba a casa.
Totalment.
Doncs, Pau, si vols, anem a parlar ara de l'altre gran arquitecte italià del segle XV, Leon Battista Alberti. Què hem de saber d'ell?
Vols afegir un altre Alberti al sí. Programa?
Perquè en Sergio ja s'està liant prou. En Sergio.
Alberto, la pompa Battista.
Faltarà un Alberto?
Sí, Alberti.
I tindrà totes les vocals?
Doncs a veure, Alberti no és tan arquitecte, tot i que acaba construint, però és el gran teòric de l'època. Ell escriu De pictura, que és un tractat publicat l'any 1450, i és el primer, després dels clàssics, que elabora una teoria de l'art. Aquí ell fa la descripció de la perspectiva de Brunelleschi, o sigui, perfectament se la podria haver atribuït, li podia haver robat la idea a algú que Brunelleschi temia, però va tenir aquest punt d'honestedat de no atribuir-se-la i explicar que era una cosa que havia explicat Brunelleschi.
I aquest de pictura serà l'única obra important d'Alberti o n'hem de parlar d'alguna més?
No, de fet, segurament de pictura es va convertir en un best-seller que tots els artistes del moment compraven i busca petar-ho amb un altre i comença d'estàtua. Si has fet pintura, doncs te'n vas a l'escultura. Aquest és un tractat que es publica el 1464. Ell aquí divideix l'escultura segons si treus material sobrant, com deia Miquel Àngel, amb la pedra, si n'afegeixes, com pot passar amb els metalls, o totes dues coses, com pot passar amb el fang. I ja buscant el seu Senyor dels Anells, la seva primera trilogia de Star Wars, escriu un altre tractat que és de reedificatòria. Realment ja la tenia escrita abans, però es publica posteriorment a la seva mort. I més que el Senyor dels Anells és el Senyor dels Anells, el Silmarillion i els apèndixs tot plegat perquè són 10 llibres sobre com però construir.
És el que fa el fill de Tolkien.
Exacte. Amb el que fa amb aquests llibres és revisitar els 10 llibres de Vitruvi sobre com construir.
Va escriure molt, però al final Alberti va construir alguna cosa o no va construir res?
Sí, ell, per exemple, construeix el Palau Rucellai o la que és la meva preferida, l'església de Santa Maria Novella, que és aquella església que trobem al costat de l'estació de Florència, l'estació central. Allà ell es troba un munt de coses anteriors, com normalment passava, amb les que ha de lidiar. I ho fa prou bé. De fet, ho fa amb un marbre d'inspiració romànica florentina, local. De nou, torna a Rosalia, com agafa un estil més local i l'internacionalitza o li aplica sistemes i tècniques noves. I com no, Alberti també es torna loquíssim amb les proporcions. La façana de Santa Maria Novella torna a ser un quadrat. És més, de fet, no en té prou amb de tornar al romànic i fer-ho amb un estil local, sinó que ara està molt... això de tornar a utilitzar tècniques locals està molt ben considerat ara mateix també en l'arquitectura i ho ha estat durant uns anys. Per exemple, tu sigues modern, però sigues mediterrani si estàs construint aquí. Ficada la falca d'arquitectura, segueixo.
Ara hem de preguntar si estàs d'acord o no amb això.
Sí, totalment.
Mollet.
L'arquitectura moderna peca de no apropar-se a l'arquitectura local, moltes vegades, de construir aquí com podries construir a Beverly Hills.
Però això està guai sempre que la teva arquitectura local sigui guai. Clar. Si estàs en un lloc que la teva arquitectura local és una merda.
Però quina arquitectura local? Sí, no, sí. Jo crec que totes estan guais. Si no, segurament no és.
Jo no vaig posar exemples, però bueno.
No, que llavors tenim problemes de Twitter.
Sí, no. Des d'aquí una abraçada. No. Tenim aquest localisme, aquesta universalitat i com integrarà aquests dos elements, Alberti?
De fet, ell se'n va buscar una part romana. O sigui, se'n va buscar l'arquitectura romana i fa una façana amb dos elements molt representatius d'aquesta, que són l'Arc de Triomf i el Temple. Com sabreu, l'Arc de Triomf té tres arcs, amb el central més gran, i a dalt té un coronament, normalment, una part més massissa que acaba l'edifici, diguem-ne. Un palau, un temple, té tot de columnes que es situen sobre una base massissa. Doncs ell el que fa és juntar aquesta part massissa de baix d'un temple amb la part massissa de dalt d'un Arc de Triomf. I amb això ha tingut, enquadrat dins d'un quadrat perfecte, té la façana de Santa Maria Novella.
A les portes de Troia. Descobreix la teva història.
Troba'ns a facebook.com/portesdetroia i a Twitter @portesdetroia.
Stamattina mi sono alzato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via,
Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio...
Darrers minuts del 400, del 400 programa de les Portes de Troia, dedicat
tot,
al 400.
Tot pensat, eh?
Tot pensat.
Tot pensat. Sí, sí. Podríem haver fet també un programa sobre les 4 Tortugues Ninja.
Però no ha sigut així.
Ja.
O bé, també...
Va estar a punt de ser així.
Va estar, és que el pitjor és que aquí, el que tu no saps, Sergio, és que va estar a punt de ser
així. Hem bueno. Vam maquinar les seves esquenes per
sí.
Variar.
Bueno, sí, m'hagués semblat bé. I cap problema. Les 4 Tortugues Ninja.
O de la tetrarquia. Però és menys divertit.
Aquest seria el 4, potser.
O dels 3 mosqueters i d'Artagnan.
Sí, aquest, mira, aquesta va sortir també.
També va sortir.
Sí, aquesta va sortir també.
Pues 400.
400, vam dir. Vam tirar... la part bona és que si funciona, tenim el 500, no passa res. No hem de pensar programa 500.
El 600 haureu de parlar d'un cotxe, o...?
Del 600. Clar, parlarem del 600. Del programa 700 no en parlarem, perquè el segle XVIII és una merda. I ja el 900 ja estarem morts, no passarà res.
Uà, però llavors jo, quan vaig parlar de l'Aragai, vaig fer el noucentisme. Vaig
mira, podia parlar
d'accelerar molt, no?
No farem un programa
sobre el noucentisme. I el programa 1000 serà sobre el mineralisme.
Any 1000, Alberto, has d'aguantar fins llavors.
Clar que sí. Pau, com es percebrà aquest estil, el 400, amb el pas del temps? Tindrà molta influència? Poca?
A veure, de fet, tot el renaixement italià, per això sonava la música... té unes semblances amb el feixisme italià, que és un moment en què es recupera el clàssic, es recupera una obsessió per les proporcions, tornen a fer que tots els edificis siguin un quadrat perfecte o la suma d'un quadrat i mig i inscrit en una circunferència ideal. S'obsessionen moltíssim amb tot això. Per exemple, Terragni, un arquitecte del feixisme italià, construeix a Como la Casa del Faccio, on... per cert, també recupera la lògia medieval, algo que ja havia fet Brunelleschi. Torna a recuperar el quadrat. Finalment...
sí, els fascistes eren molt quadrats.
I molt renaixentistes.
Molt renaixentistes, no sé, depèn.
És la conclusió que m'emporto del programa.
Tu Albert, sí, a més ho ha apuntat aquí al guió en lletres majúscules? Perquè veiem bé... Que
I remarcat.
I remarcat amb un quadrat, sí, sí. Que posa renaixement igual a fascisme.
Sí.
Igual que a mi com a eslògan, me vale. O sigui, el renaixement està sobrevalorat.
El fascisme...
Com el fascisme?
Sí. Depèn de quin lloc.
A veure, si a tu t'agrada el fascisme, pues sí, ha sobrevalorat una cosa que tampoc era per tant. Tampoc era tan guai. I el renaixement pues, té aquella pàtina de... Oh, com mola el renaixement, ja no són medievals... Ara, però el renaixement apareixen coses tan guais com la superxeria, l'astrologia, no? Aquesta cosa... La veritable superxeria neix en el renaixement.
Que què ha de dir un medievalista, eh? Què ha de dir?
Veritats com punts, no passa res. Llavors...
O sigui, podem situar els orígens de la Fundació Bofill aquí a...
Però per renaixentista o per fascista?
Superxeria...
Vale. Pensava, ara pensava que et ficaves amb el nostre estimat conseller d'Educació.
No. Mai. Tornem al 400, no?
No, de fet, no tornem al 400, no?
Ja, la camisa,
tornem al fascisme. Estem al fascisme, correcte.
Estem relacionant 400 amb fascisme, que és una cosa fantàstica. Però retornem, no, a aquesta idea de l'art fascista, que ja has dit que veu moltíssim del Renaixement, però hi tindrà altres influències?
De fet, a Itàlia, tot el fascisme acaba sent arquitectura moderna. Per tant, ho barregen, igual que feia Brunelleschi, amb tècniques modernes, utilitzen formigó, utilitzen una arquitectura que pot arribar a ser molt blanca.
Sí, el fascisme també tenia això.
Exacte, totalment.
Tot era molt blanc.
Potser no tan modern, però més blanc. L'arquitectura feixista italiana és moderna, és racionalista, o sigui, tot té una funcionalitat, però sempre té aquesta mirada enrere. Posteriorment, amb el feixisme italià s'oblida una mica de l'arquitectura moderna i tira més cap al monumentalisme d'allò clàssic. Perquè on esté un buen arco...
Claro, un bon jugo i unes fletxes, no? Que diríem aquí. Però jo pensava ara que, Albert, en aquesta equació que has fet renaixement igual a feixisme, et falta la part prèvia, no? que és Roma... igual a renaixement, igual a feixisme, no? Al final, els extrems es toquen i Roma és feixista. No? És,
En aquest cas funciona.
En aquest cas funciona.
Aquest cas funciona.
I sabeu que som uns ferms defensors en aquest programa de tot allò que tingui pinta de fanàtic de Roma, a la que rasques una mica, no? Aquesta exaltació del que deia el Pau, no? La monumentalitat, el recurs, aquesta puresa primigènia, no? Aquesta recuperació constant de l'ordre, de l'autoritat...
La blancor.
De la blancor. Que va, no? De l'art romà a Mussolini, als Stormtroopers de Star Wars, no? Aquesta idea de la uniformització, de l'ús de l'art, de les... Bueno, i en això, Mussolini, que era molt de pensar, perquè no tenia amics, perquè sempre estava Mussolini, doncs... No puc dir-ho.
Ha anat entrant.
Ja portem uns quants anys. Sí, és estona que l'estic esperant, el de Mussolini.
Hi ha un oient que l'està pillant ara.
Però jo és que...
Això és Metaràdio, m'encanta.
O sigui, no te l'havia fet encara?
No,
dic un oient que l'està pillant ara.
Metaràdio, està fent Metaràdio.
Ah, vale, ell ja es pot... Arquitectes.
Ha arribat aquí, ho està rebentant.
Pensa que els arquitectes estan fets d'una altra pasta. En qualsevol cas, això que comentaves, Pau, no? Aquests usos de l'arquitectura, la relació present-passat, i així que parlem de l'Imperi Romà, del Renaixement, de l'arquitectura contemporània, doncs és un tema molt interessant, no? Aprofitem que tenim un arquitecte a la sala, doncs, per si vols parlar-nos precisament d'aquesta relació, no? De com percebem l'arquitectura, com l'arquitectura actual veu del passat. No sé si t'estic passant una patata calenta.
No, endavant. Està quedant un programa molt semblant al 300, també, parlant de feixisme. El de 300 vau parlar...
No, fa 100 programes, no ens en recordem. Bueno, potser l'Albert sí, perquè era el seu segon programa.
Jo me'n recordo.
Bé, com veiem l'arquitectura del passat? Sí, evidentment hi ha gent que està desitjant tornar a construir com el Renaixement, hi ha gent que construiria com en l'època grega, hi ha gent que tiraria i es muntaria una piràmide si fos possible. És la mateixa gent que en aquell moment segurament s'haguessin escandalitzat per la cúpula de Brunelleschi, perquè on vas amb aquestes tècniques modernes, què fas inventant màquines, què fas no posant una bastida, això no pot ser, és completament degenerat construir algo tan gran, tan modern. La cúpula de Brunelleschi és molt vanguardista, és molt moderna per l'època de la que és. I en aquell moment va canviar el paradigma, va canviar moltes idees. I segurament aquesta gent que defensaria construir com aleshores, en aquell moment s'hauria escandalitzat.
Bueno, de fet, és que aquest és un dels temes fonamentals de la història, no? Sublimar e idealitzar el passat. No? Sempre aquesta frase, és que abans les coses es feien millor, és que els estudiants d'ara no estudien com els d'abans, que la primera vegada que es diu això és una tauleta mesopotàmica, no? fa uns 5.000 i pico anys, vull dir que estem constantment, no? en aquest cíclic apocalipsis, no? I això passa en l'art, passa en l'arquitectura, passa en la història, perquè en el fons la tradició, no? La gent que defensa... Què defensen, no? Què conserven els conservadors? No? I qui conserva els conservadors? Seria l'altra pregunta. Els conservadors defensen una tradició, un passat totalment fet utòpic, però que no ha existit mai. La majoria de coses que defensen els tradicionalistes són coses del segle XIX. Mm-hmm. L'etern debat de si ets dels Reis Mags o de Papa Noel... No? Qui prefereixes que et porti els regals? Les primeres cavalgades dels Reis Mags són del segle XIX, la primera vegada que els Reis Mags porten regals és a principis del segle XX. Llavors, aquella gent que defensa, no, jo no celebro Halloween perquè la castanyada, no sé què, són tradicions que no són tan antigues. I quan tu estàs defensant els Reis Mags, estàs defensant una cosa que és potser 20 o 30 anys més antiga que Papa Noel. Però en canvi, no? Com ja s'ha quedat, no? La tradició és sempre, el que s'ha fet sempre és el que s'ha fet quan la teva àvia era jove, no? Perquè la memòria oral familiar, no? Tu és el que tu has viscut, has criat, i la gent amb la que has viscut creu que és el normal, no? I això fa que sublimem, no? arquitectures que són tremendament vanguardistes en el seu moment, però que després resulta que es fossilitzen en una tradició que no existeix, no? Per això està guai també, de tant en tant, portar arquitectes complets, a la sala, que ens puguin portar també a desmuntar aquests mites sobre el passat.
Doncs fins aquí el programa d'avui, el programa 400 de les Portes de Troia. Moltíssimes gràcies a Pau, que espero que hagis estat a gust aquí avui amb família, que hagis estat en família a les Portes de Troia i que pots tornar quan et vingui de
com a mínim, a parlar. El 500, com a mínim els 500.
Com a mínim els 500, els 500.
A veure, gràcies a vosaltres.
Moltíssimes gràcies a Albert Abril, al Pol Albanell, a l'Albert Torretxe.
A tu.
A l'Adrià Tirado, el control tècnic, i qui us parla, Sergio Rodríguez. La pròxima setmana, com ja hem avançat, parlarem de l'enfonsament del Titanic. Així serà la pròxima setmana a un nou episodi de Les Portes de Troia.
A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.